Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Si un tret distintiu tenen els establiments emblemàtics de Can Ostre, aquest és la passió per la feina. Aquest element n'hi podríem afegir altres, és clar que sí. El tracte personalitzat, la capacitat de resiliència, l'adaptació als nous temps. Salutacions, vos donem la benvinguda a l'edició número 96 d'Emblemàtics. En aquesta casa, ja ho sabeu, IB3 Ràdio. Les que hem anotat són característiques que en Xavi Oliver i jo mateix constatam cada setmana quan visitam els distints establiments. I ben segur que també els constata la nostra audiència en escoltar cada edició del programa. Avui ben segur que tant nosaltres com vosaltres tornarem a evidenciar que el petit comerç és indispensable per a les nostres vides. En tot cas, com sempre, Xavi, haurem de conèixer els dos emblemàtics del programa d'aquesta setmana.
Com anam, Toni? Sempre és un plaer, en efecte, conèixer amb detall els secrets dels nostres locals comercials. El primer d'avui serà Camalú, de Santanyí.
Antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates, i viatge també, ara, però bé, mos hem d'adaptar lo que sabem, i vull dir, encara, i el tema de la compra online, pues, mos ha fet bastant de... Mos ha canviat molt, no? Passant de... I, a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però, bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, aventura d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més.
I després, a la segona part del programa, coneixerem la història de Teixits Estrèn, de Palma.
Seguim tenguent roba de fil, seguim tenguent roba de llençols i roba de confecció, però també han fet les nostres pròpies teles. I han fet els nostres teixits en dissenys que volem que mos identifiquin a nosaltres. Això és gràcies al meu home. Ha aportat aquesta part creativa i de saber fer amb ordinador i amb imatge.
Avui, més que mai, Toni, el programa anirà a tota màquina.
A un bon ritme, com sempre. I tant que sí, Xavi. Posam, en tot cas, fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Xavi Oliver ens prepara autèntics souvenirs de cada establiment a través dels seus retrats. Aquest és el que ha elaborat justament sobre Camalú.
Hi ha negocis que neixen d'una intuïció. Sabre mirar el moment que es viu i entendre cap a on camina el món. A la Mallorca dels 70, la costa canviava de pressa, empesa pel turisme, pels nous hàbits de consum i per l'arribada de visitants que cercaven records, roba, detalls i també una manera de sentir-se part d'un lloc. En aquell context, tres germans varen veure una oportunitat i varen construir un projecte amb nom propi. Camalú, format a partir de Catalina, Margalida i Lluïsa, és també la història d'una família que va saber transformar-se en Calabó. La història de Camalú comença l'any 1972, quan Catalina Manresa, juntament amb les seves germanes, va fer el pas cap al món empresarial a Caladó. Aquell any, Espanya vivia els darrers anys del franquisme, en una etapa de canvis socials i econòmics, mentre que Mallorca consolidava el seu creixement turístic i moltes zones costaneres es convertiren en nous espais comercials. A Europa s'iniciaven les negociacions que culminarien amb l'ampliació de la Comunitat Econòmica Europea, mentre que als Estats Units, l'escàndol del Watergate començava a sacsejar la política nord-americana. També als 72 es celebraven els Jocs Olímpics de Munic, recordats tant pels èxits esportius com pels tràgics esdeveniments que els varen marcar. Enmig de tot això, aquest reguitzell de coses i aquest món que canviava ràpidament, les germanes Manresa varen saber llegir les necessitats dels estiuejants sense oblidar mai la clientela local. Amb el temps, Camalú ha crescut, ha modernitzat i ha adaptat la seva oferta als nous gustos i formes de comprar. Avui és Tomeu Benassa, fill de Catalina, qui està al capdavant del negoci i manté viu l'esperit emprenedor amb què tot va començar. Professionalitat, confiança, treball en equip i respecte pels clients, proveïdors i empleats que continuen sent el valor que defineix aquesta casa. Un comerç que ha sabut equilibrar transformació i tradició i que forma part de la història comercial de Caladoc.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Tomeu Benassa, fill de Catalina Manresa, és la segona generació del negoci familiar i qui en governa els destins a l'actualitat. Ens ajudarà ell mateix com a fil conductor del reportatge per conèixer el passat, el present i el futur de l'establiment. Com de costum, parlam d'entrada de l'origen, que remunta en aquest cas a l'any 1972.
Era una època que els meus padrins eren pagesos i tenien tres filles i varen decidir de crear aquest... de donar-los una altra vida a les seves filles. I varen muntar un parell de negocis aquí a Caladó, entre ells aquesta tenda.
Una època en què moltes dones encara no emprenien negocis.
Pràcticament eren tres germanes. Ma mare és Catalina, el nom ve de les tres germanes, Catalina, Maria Lida i Maria Lluïsa. I... era una època que tampoc no hi havia molt de producte. La gent t'havies de vendre el que podies. El meu padrí anava a comprar-ho a Falanitx, a Palma, a qualque vegada, i duien un dia capells, un dia duien el que trobaven. Vull dir, i anaven damunt la marxa, aprenent el mateix damunt la marxa. Antigament hi havia molta fàbrica de pell a Inca, venien més prendes de jaquetes, molt de bolsos, també, i pràcticament el 100% estava fet aquí a la illa. I ho anaven reposant ja de setmana, segons el que venien. Ara mos demanaven ho eres de sal, doncs ho eres de sal. Mos demanaven carteres, doncs carteres. I intentàvem trobar-ho i ara avui en dia és una cosa diferent. Vull dir, tot és diferent.
I va funcionar des del minut 1?
Sí, pràcticament llavors era més fàcil. Tot el que duies, pràcticament érem, hi havia dues o tres tendes aquí a Caladó. I, clar, tot el que duies se venia. I avui en dia has d'intentar triar molt més el producte i tenir moltes més coses diferents. I és... pràcticament des de minut 1 era molt més fàcil. Antigament la gent venia per bastant més temps, Ventura venia entre setmanes, estava aquí, i pràcticament era una gent que venien cada any i coneixies pràcticament molta de gent de repetidors, venien cada any i te coneixien, te feies més amb unes persones, qualque pit te feies amistats, i aquí tenim gent de... qualque pit quedàvem a sopar amb els clients i tot, i tal, el sabem aquí nostre. Mil històries. Gràcies a Déu, ma mare i això mos ha deixat la responsabilitat de poder seguir en el seu negoci, mos ha deixat prendre les nostres decisions, en els seus consells, també. I, clar, quan tu tens uns 20 i pico de... bueno, quan comences, tens moltes idees, tens moltes ganes de progressar, vàrem obrir altres tendes... Va arribar un punt que, clar, te fas més major i o necessites empenta de darrere o intentes mantenir-te. No?
Quina va ser la teva empenta?
Bueno, jo, vull dir, vaig començar... sobretot amb ma mare, era que havien de reformar la tenda. Vull dir, quan ho van engafar, jo li insistia que havien de fer reforma, que havien de posar-ho d'una altra manera i tal. I va anar bé. Vull dir, és el moment que vàrem fer, va anar molt bé, vàrem ampliar, vàrem comprar el local de veïnat, ho vàrem fer un poc més gran, un poc més espaiós, i la veritat que va anar bé. Ara, cada X anys s'han de reformar, vull dir, però... també val molt de dobbers, i vull dir, antigament tenies un rendiment molt més alt, avui en dia també és més difícil guanyar dobbers, però bé, intentarem seguir 50 anys més, si pot ser.
Quins consells ha rebut o rep encara en Tomeu de la seva mare?
Consells me'n dona cada dia, perquè encara ella està jubilada, però bé, qualque estona, i això és la seva vida, és el seu negoci, i me'n dona cada dia. Jo crec que això és, bueno, és una empresa familiar i és una cosa de posar en comú sempre les coses. Vull dir, un dia t'equivoques tu, un dia t'equivoques ella, jo li retrec que compra massa, o comprava massa, i ella me diu, no, pues això, jo no hi tornaré pus, i després, pues, en el final sempre intentam arribar a un acord i això.
En aquest punt, en Tomeu ens fa una visita virtual per la botiga. A continuació, tindrem també el testimoni d'una de les treballadores de Camalú, na Maria.
Aquí pràcticament està en el centre de Caladó. Caladó està separat en un centre que és més de restauració, que és una zona peatonal, i paral·lel a aquesta zona de restaurants hi ha el carrer principal, que, i hi ha dos carrers paral·lels que són pràcticament els que són zona comercial de tendes. Està un cantó en el carrer Ariel, prop de la Cala Gran, la platja aquí més grossa de Caladó. Hi ha hagut èpoques més bones, èpoques més dolentes. Pràcticament tu penses que això és una... tot el producte que tenim aquí ho triem molt de proveïdors que tenim, al llarg de temps, i és un... tu te vas fixant en el que és... la moda, però vamos, intentant tenir un toc propi, una senya pròpia, intentant ser un poc diferents en els voltants, no ens deixem influir molt per les marques, i intentant tenir un producte de qualitat mitja bona amb un preu raonable. Jo no crec que sigui encara el que haguem de fer, el més gros que haurem de fer. Hi havia èpoques que se venia més una cosa, que era més prenda de vestir, de pell. Antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates. I viatge també, ara, però bé, ens hem d'adaptar el que se ven. I vull dir, encara, i el tema de la compra online, pues, m'ho ha fet bastant de... mos ha canviat molt, passant de... I, a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però, bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, aventura d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més. Però, bé, hi ha hagut anys que ha acertat més en el modelatge i anys que ha acertat menys. Però nosaltres mos hem d'adaptar en el client que ve. I antigament ho tenies molt més controlat. Sabies que venien un 40% d'alemans, un 30% d'inglesos, els inglesos tenen un gust, tot això. I ara, pues, ara hi ha polacos, hi ha francesos, hi ha... I clar, no tenen els mateixos gusts. Vull dir, un any Ventura compres molt de 41 i venen francesos que tenen els 36. I vull dir...
Com és això? Com és això dels peus?
Ja que sé, vull dir que, per exemple, se sonen els alemans o se sonen més... tenen demanen talles més grosses. En canvi, a la zona de França hi ha moltes dones que tenen el peu petit. Vull dir, i això, clar, tu fas unes numeracions i un any acertes i un any te demanen 36 i l'any que ve te sobra tot. Vull dir, això és molt... A les franceses li agrada el color vermell i a les holandeses li agrada el color taronja. Vull dir, aquestes coses, t'has d'adaptant a això. Com jo i cinc dependentes.
Cinc, entesos.
Cinc. Bé, però no exclusivament aquí. Tenim unes altres dues tendes i allà tenim repartides entre les tres tendes.
Quant d'any fa que feis feina aquí?
Me pareix que són 46, o algo així.
Són sí, poquets.
Sí, ja he perdut perquè són tan poquets que quasi no me'n record.
Amem, i quant d'idioma xerres?
Xerrar bé, a part del nostre i castellà, l'inglès se pot dir que sí. L'alemany, el que toquem nosaltres, també, me'n refaig perfectament, i francès igual. I una vegada vàrem estudiar un poquet de rus, però ja pràcticament l'hem oblidat.
I com així, vàrem estudiar rus?
Perquè aquells anys, que deu fer de 5 anys, 6, perquè passa molt ràpid, va venir bastant turisme rus i van dir, almenys, lo mínim, o el que ens podíem defensar per la nostra tenda. I ho vàrem fer així.
Molt bé. I tu, és a dir, quines són les teves tasques? Arribes aquí i la primera que fas és ritual, quines?
Primerament, obrir. I llavors ja arribar, ordenar un poquet la tenda, fer un poquet, no dirien si està brut, i llavors ja esperar que vinguin els clients i anar així mateixa marxa.
Durant aquests 46 anys, què és el millor que t'ha passat i el pitjor? Vull dir, de fer feina aquí.
El pitjor, exactament, no sé què dir-te. Han tingut èpoques un poc més difícils, tant personals com de negoci, i tu vius igualment, que siguis una treballadora que els amos. I el millor, moltíssimes de coses. Si m'hagués de posar a contar, en tenim per una hora.
Qualcuna concreta que recordeu? Qualque client, qualque anècdota?
Sí, bé, jo també tinc la facilitat que a vegades me passa que fàcilment ric, i una vegada una dona me va demanar si tenien, que per cert era russa, si teníem tax free, que és un descompte que se les fa a ells, això, i jo vaig entendre taxis. I li vaig dir que no, que de cap manera, que havia... Bé, mos varen fer un bullit, que la pobra me mirava amb una cara... Llavors me vaig disculpar molt, fins i tot la vaig acompanyar a la parada de taxis, que està aquí a l'altra part de carrer, perquè ho vaig sentir fatal.
Però, perquè tu estaves aprenent rur i vas dir, ara me lluï.
Sí, exacte. I me vaig liar totalment. Aquella dona està assombrada. Són de sort, però bé, igual que en Tomeu, res, 5 minuts de camí i pràcticament som més de que la dona de fet, perquè estem més hores que nostre, tant ell com nosaltres. O bé, com tots, nosaltres.
I amb la resta de comerciants de per aquí, quines es tracta? Vos dius bé?
Bé, sí. És de tota la vida, beníssim, això. I com que hi ha molts negocis que van canviant any darrere any, així, ja és una altra situació. Però bé, en general, beníssim. Sobretot en sols que són del poble.
Aprofundint en les singularitats del negoci, en Tomeu ens dona detalls del producte i també, és clar, de l'altre element imprescindible en tot comerç, la clientela.
Nosaltres, quan ja estem adosats, que venim, però pràcticament el 30% de les persones que entren reconeixen aquest olor. És un olor, pues, característica i la gent els agrada, però nosaltres estem tan avesats que ja no ho notem, però és tipus de pell, és tipus de producte. És una olor bona. La manera de comprar ha canviat molt. Antigament, pues, sabies que una cosa se venia pues, en 3 o 4 productes, compraves bastant i sabies que amb això feies una bona campanya. Ara, avui en dia, fas una comanda d'un proveïdor i si encertes un 20% del que compres, ja és un èxit. Vull dir, hi ha massa producte, tota la gent està molt informada, en el mòbil t'arriben 1.000 ofertes, i si, quan volen una cosa només volen aquella cosa en concret. Vull dir, i és difícil acertar. Però després hi ha el tema de desaconseguir-ho. Vull dir, nosaltres pues, tens unes talles, fas una previsió, i de vegades fas curt, i de vegades te sobra, i has d'intentar compensar una mica això, fer les compres molt. Un dels consells més importants, jo crec que és fer les compres molt concret, molt ben fetes, vull dir, que intentar ser el més equilibrat possible. El nostre producte, més o menys, en 3 anys s'ha d'haver venut, vull dir, és una cosa, no és moda, no és moda d'aquest que dura 2 dies, però bé, en 3 anys s'ha d'haver venut. I, clar, tenim una tenda dedicada exclusivament a treure gènere d'altres temporades, un outlet. No?
Perquè quantes tendes teniu?
Nosaltres tenim 3 tendes.
Totes a Caladó?
2 a Caladó i una en una zona molt propera d'aquí, que és Calegos. Està a l'altra banda del port deportiu. I... 3. Vam tenir una altra, però en el final vam posar una tenda de nin, però no va anar bé, i això, i vam decidir mantenir-nos el que sabem. Moltes vegades aquí hi ha vingut gent i són gent coneguda i tu no les reconeixes, o, vull dir, ja te venen aquí i són gent normal. Aquí hi havia en Camilo Sesto, que tenia un xalet just aquí de vora... La Rita Pavone, que era una cantant que encara ve, i dir que aquesta dona ve cada any, l'any passat encara vàrem xerrar amb ella. Jo què sé, Sergio Resti va dir... Bé, vull dir, molta gent que, vull dir, Ventura entra a qualcú aquí, que és important, i a Salt no l'han conegut. Vull dir que també pot passar. No?
Home, clar, imagina que sí, però i quan els coneixeu deu ser com un honor tenir aquesta gent també a la tenda.
Clar que sí, però bé, nosaltres intentem ser respectuosos i com una persona normal. Nosaltres tractem... Tots els clients són bons. Antigament hi havia la meva padrina, que també despatxava aquí, hi havia ma mare, ja, vull dir, gent que venien un parell d'anys i sobretot uns alemans, i res, i te vas creant l'amistat i això, i un dia ells m'ho van convidar a sopar a un restaurant i uns altres dies per tornar a l'Ixa de Jones ho van convidar a casa nostra i van passar un dia que encara tenim fotos i això, i te ho recordes. La gent que ja, desgraciadament, ja no és, i... però bé, són records que tens. Tot ha canviat, vull dir, el turisme de llavors era un altre... Era un altre tipus de gent. Avui en dia la gent és molt més informal, va molt més... En les noves tecnologies tothom està... ho sap tot de tot. Vull dir, venen aquí, ja saben exactament on han d'anar, a quina platja, per quin camí, per tal... I antigament, no, la gent havia de cercar, s'havia d'agafar un bus, s'havia d'organitzar una excursió organitzada... Era diferent, era diferent.
I també vos devien demanar precisament això. Escolta, Tomeu, on podem anar? Que on podem anar a menjar un bon arròs?
Sí, això era un, pràcticament també un centre d'informació turística. Però bé, antigament, aquí, clar, tot era molt més petit. No hi havia tanta cosa, sabies allà... Bueno, aquesta platja està bé, i ara, pues, ara aquí, a la zona de Cala d'Au, pues, està molt més construït, són cales un poc més... amb més gent, i abans estava més separat el que era les platges... Bé, com tots ho sabrem, les platges que eren de que anaven només a mallorquins i les platges que anaven a estrangers, però avui en dia tot està unificat.
Què va suposar per a Camalú rebre el distintiu emblemàtic?
Va ser emocionant. No, emblemàtic és un reconeixement a molt d'any de feina, a molt d'any de fer les coses. Ja supos que bé, perquè si fa 55 anys que estem oberts, supos que alguna cosa haurem fet bé. I és un reconeixement a la feina que va fer ma mare, al meu padrí, i és un sentiment que quan veus la plaqueta, que la tenim aquí a l'entrada, te crea un somriure.
Les ràdios Patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals... Escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Sense agulla, però sí amb molt de tacte, en Xavi Oliver ha preparat el retrat sobre teixits estren.
Abans que existissin les grans superfícies i les compres per internet, hi havia negocis que recorrien pobles i mercats portant teles, robes i teixits allà on feien falta. Durant dècades, les teles varen formar part de la vida quotidiana. Servien per confeccionar vestits, cortines, roba de la llar o peces fetes a mida. I darrere cada retall hi havia una història familiar, una celebració o una necessitat concreta. A Mallorca, moltes d'aquestes històries varen començar als mercats setmanals i una d'elles és la de teixits als trens.
Arribat a l'estació, de convidar-la també il·lusió. Per favor, vagin pujant, partirem d'aquí uns instants. Revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix.
Els orígens del negoci es troben a Inca, on Francisco Fortesa venia teles de banca seva i recorria setmanalment mercats com el de Sineu, Llubí, Campanet o Inca. Eren anys en què el comerç ambulant i els mercats constituïen una part essencial de l'economia local. Més endavant, el negoci es va vincular a l'economia dels treballadors del ferrocarril, un servei que va començar a funcionar entre finals dels anys 40 i principis dels 50. Aquells anys Europa es reconstruïa després de la Segona Guerra Mundial, mentre Espanya començava una lenta recuperació econòmica. El 1950, per exemple, es produïa el retorn progressiu d'Espanya als organismes internacionals després dels anys d'aïllament, i aquell mateix any s'iniciava la primera emissió regular de televisió en color als Estats Units, una tecnologia que acabaria transformant el món. Mentrestant, a Mallorca, el tren continuava sent una peça clau de la vida quotidiana i del comerç entre pobles, fins al punt de donar identitat en aquest negoci familiar. L'any 1984, Pep Fortesa va obrir la seva pròpia botiga sota el nom de Tejidos el Tren, en homenatge a aquesta vinculació ferroviària. Aquell any, Apple presentava el Macintosh, un dels ordinadors que marcaria l'inici de la informàtica moderna, i a Espanya es consolidava una nova etapa de modernització econòmica i també social. Més endavant, el negoci es traslladaria a Palma i adoptaria el nom actual de Teixits Estren. Avui és el matrimoni format per Maite Fortesa i Joan Gelabert, quarta generació de la família, qui continua al capdavant de l'establiment. Amb una oferta especialitzada en teixits per a la llar i la confecció, mantenen viu un llegat familiar construït durant dècades a base de feina, proximitat i coneixement del producte. Un negoci que, com el tren que li dona nom, continua avançant sense perdre de vista el seu origen.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Quatre generacions expliquen la història de Teixits Estren, sempre des de la implicació i el coratge per tirar endavant. En aquest cas, serà la quarta generació la que ens explicarà amb tot detall la història del negoci. En referim a Maite Fortesa, que s'explica com un llibre obert, i el seu marit, Joan Gelabert. En una primera explicació, a manera de pla seqüència en el cinema, na Maite es referirà a l'origen, a la figura de son pare, als primers records que té ella mateixa de l'establiment i també a la importància del segell emblemàtic.
Els orígens realment és l'única generació que jo no conec, perquè és el meu besavi, que anomia Josep Fortes de Valls, i tenia una botiga de teixits i de queviures també una mica a Inca. Estem xerrant que el meu besavi va néixer en 1881. I allà el que feia era, pues, en el carrer Mesones, a Inca, la ciutat d'Inca, tenia com una gran portassa, i on hi havia l'entrada, pues, hi posava, tot això m'ho ha explicat la meva tia, que se'n recorda, paraigos i peces de llençol i guants, era una mica el que podien haver de menester tots per casa seva. Uh-huh. I en el final de l'entrada aquesta hi havia la païssa i hi havia la quadra i tenia un cavall, que aquest cavall és molt important. Ah, se deia Mariano.
Mariano,
sí,
el cavall.
Sí, i aquest cavall era el que va permetre que el meu besavi, fes pobles. No tenia per què només esperar que les madones anessin a comprar a casa seva, sinó que anava en els mercats de Llubí, de Sineu, de Campanet i a Inca.
El llom de Mariano.
El llom de Mariano. A les 4 de la matí carregava el carro, tapava tot el que s'enduia i feia mercat. Passava el dia allà i tornava cap a Inca ja amb el sol post.
És a dir, jornades maratonianes i feixugues i dures,
sí,
eh?
Sí.
Tot per la causa.
Tot per la causa. O sigui, era un senyor que no tenia tampoc molta ciència, però sí sabia llegir, escriure i contar. I va veure que si feia feina podia tirar cap endavant amb sa família, encara que li tirés moltes hores.
Clar que sí.
Això va ser... tot va anar bé, però després el meu besavi va quedar viudo. Llavors va tornar a casar-se, va tenir més infants i costava pena treure-los endavant i el meu avi, que era del primer matrimoni, ja havia fet la seva família, estava en una carrera militar, estava fent de militar a Eivissa i va ser en el 46 que... El meu besavi li va enviar un paperet que li va dir Paco, ven. I el meu avi va mullar tot el que tenia i se va dur sa família d'Eivissa cap a Inca. Ostres. I va començar a fer feina amb ell.
Caram.
Sí, sí.
Història tan fantàstica com real, eh?
No n'és conscient fins que no la revises. I a mi m'ha servit això perquè m'ho contin de veres, perquè jo veig sa botiga com funciona ara. No me puc imaginar tota aquesta part de darrere. I amb això estem xerrant del 46, que el meu predi va començar a fer feina amb ell. Van vendre en Mariano i se van comprar un Chevrolet.
Ah, sí?
Sí, un Chevrolet gran i gros que li permetés poder fer tots els mercats que feien, més còmodos, si podien arribar abans a casa.
I més confortables.
Clar. I més confortables, clar que sí. I després això el que van fer és agafar un local a la plaça de l'Ajuntament.
A Inca, encara?
A Inca, sempre a Inca. O sigui, el meu besavi era d'Inca i mon pare, de fet, va néixer també allà, estaven a Inca. I llavors es van agafar el local aquest i li deien Cal de Montpep de sa Capellana, de mal nom.
D'aquell temps.
Sí, de sa botiga on hi havia el meu besavi i el meu predí. Així varen estar i varen anar fent feina i cada vegada, pues, la veritat que feien més feinata entre el cotxe i mercats i entre tots dos, pues, molt bé. Fins que va arribar un punt que en el 58 li varen oferir en el meu predí venir-se cap a Palma. Hi havia els economats, on eren uns comerços que amb unes característiques especials destinades a clients especials i amb uns preus especials, i en aquest cas era per personal de ferroviaris. Llavors el meu predí va dir que sí, va deixar son pare a Inca, se'n va venir amb sa família cap a Palma i van agafar aquest local que estava a lo que ara és part de ses estacions. No queda res de tot allò. Però bueno, allà van estar un grapat d'anys i com que van començar a tenir prou feineta, només podien anar sa gent que feia feina per tren. Sí, per a tren. No, domeses de trens, sí, domeses de ferroviaris. I varen estar allà. Cada vegada tenia més feinata fins al 67, que va incorporar a mon pare. Llavors, ara ja ha entrat la tercera generació. Sí, varen estar a l'economat fins en el 84, que se varen finiquitar els economats. Ja va haver canvis. Llavors, va ser el moment de prendre una decisió.
Què fem?
Què fem? Exacte. I mon pare va apostar perquè sí, perquè seguíem. O sigui, ja tenien molta de clientela, ja els coneixien, i varen agafar un local en el carrer Caçador. Clar, ja era un local civil, ja no dependia de subvencions ni històries.
Que és Caçador, aquí mateix.
Sí, sí, just aquí darrere.
50 metres.
Sí, sí. Llavors, allà, a l'hora de posar el nom, no hi havia gaire dubtes, perquè... en el meu predí el coneixien com Don Paco d'Estren i mon pare, pues, d'Estren i així, o sigui que s'havia de dir Tejidos el tren perquè xerràvem en castellà i el primer ròtol és Tejidos el tren. Allà varen fer feina molt d'anys mon pare, el meu predí, i mo mare hi anava quan podia ajudar, pues, hi anava i molt bé perquè la tenda se va fer gran, hi havia molta gent i els coneixien molt dels pobles, també. Perquè el lloc de l'economat era com un punt estratègic. Davallava molta gent en tren dels pobles i era una manera de...
Pues, un punt de trobada, com qui diu, no?
Sí, sí. I en el meu predí, la meva tia m'ha contat que davallaven senyores de Salines o de pobles. Don Paco, vos deixes anar i aquí vaig a fer quatre feines i l'agaf. I el meu predic, que era un tros de pa, deia sí a tot, en la qual a poc va fer com una xarxa de clientelisme. Sí, sí. I a més, sempre amb molt de respecte i molt de carinyo. Clar. Això, sobretot. Llavors, així va passar fins que va arribar un moment que jo tenia 18 anys... I això no es fa dos dies.
Tampoc en fa tants.
Bueno, sí. I a casa nostra, bueno, nosaltres som quatre germans, i a casa nostra mon pare mos deia, bueno, a los 18, una Vespa. I jo volia una altra moto que no era una Vespa.
Més potent.
Llavors, per pagar-se diferència, vaig dir, bueno, pues començaré vendrent un estiu a donar-te una mà i així m'apacs la diferència de la Vespa a la moto que jo volia.
Aquesta era la idea inicial.
Aquesta era la idea inicial. Així va començar. I van ser un parell d'estius que venia i ajudava. Això era en el carrer Caçador. I era una manera de poder ser-hi, però no poder opinar. Estem xerrant del meu predí, era un senyor...
D'una altra època, diguem, no?
Sí.
D'una altres maneres de funcionar a la família i a la vida.
Sí, sí, però és el meu predí. Així que, un 10. I mon pare també. He vist maneres de fer feina, com han canviat i com han evolucionat. He passat de no poder opinar, mirar, callar i prou.
Sí.
Però ha estat un plaer, perquè amb els temps, després per necessitats familiars, doncs per salut del meu predí, o perquè ma mare ja no podia anar, o el que sigui, però va venir rodat perquè jo hi quedés. I ja vaig quedar a fer feina, i vaig estar un grapat d'anys que feien feina el meu predí, mon pare i jo.
I tres generacions fent feina conjuntament. Això passa poques vegades, eh? És un
luxe. I és un luxe. Això, eh? Per mi ho és. I amb els temps que ho veig, realment ho és. És una cosa molt maca.
Okay.
Perquè te serveix de fer d'espectadora de com canvien les coses, com evolucionen, i que cada una a casa seva sap com evoluciona. No tant de justificar ni tant de contar res de com és en general. Jo l'he vivida en mi casa.
Exacte. Això no té preu, eh?
No té preu, de cap manera.
Clar. Que se't veu, si em permets, Maite, la il·lusió reflectida amb la teva mirada, amb els teus ulls, i aquest relat que ens feies amb les diferents etapes i les generacions anteriors a la teva en el negoci familiar, també ho tens amb molta devoció i així ho transmets. Com t'ha arribat aquesta informació? Com l'has anat cercant? Te l'han traslladada directament oralment als teus familiars, els teus pares, padrins, i també t'has documentat tu, o com ho has fet per tenir aquest relat tan, tan ben articulat?
La cosa està que te'n dones compte quan tires cap enrere i veus tot aquest relat, que sempre està fent feina a casa i no n'és conscient. Fins que pot fer una passeta enrere i dir, oh, pues no és tot el món que tinc aquestes vivències. Quan ens varen dir que mos tenien en compte per fer-nos negoci emblemàtic, va ser un moment de dir, ojo, pare, ara ja mon pare, el meu predí ja no ho veurà, però quina cosa més maca que ho hagués vist.
I tant.
Mon pare sí, anem a fer-ho. Sí, la veritat és que ara que la feina la feim el meu home i jo, he tirat moltes hores aquí, i no estem molt pendents ni de xarxes, ni del que diran, ni de quina imatge donem, perquè no mos dona temps a segons quines coses. Estem aquí picant pedra i no...
Naturalitat i espontaneïtat.
Clar, cada dia aixecar barrera i fer feina el millor possible. Llavors, quan mos varen oferir ser negoci emblemàtic, va ser com un toc d'atenció de dir, vale, ostres, pues serà vera. O sigui, jo tinc com un pare i he fet feina amb ell i he fet feina amb el meu abuelo, i llavors no hi havia ni tant de mòbils ni tantes càmeres, no hi ha constància. I és una llàstima, perquè que no se m'olvidi mai el que jo he disfrutat d'estar amb el meu abuelo i amb mon pare, tots fent feina. I va ser el moment de xerrar amb mon pare i dir, papi, això tira de memòria, que aquí hay que saber una mica tot.
Tots els detalls, el que puguem saber, no?
Sí, i bueno, més o menys com va donar una pauta bastant bona, però realment sa que va filar molt i ho va fer tot redó va ser sa meva tia, sa germana major de mon pare, perquè ella té l'avantatge de que ho recorda com a filla del meu abuelo i recorda en el seu abuelo. És espectadora. I ha portat aquest caire que, a més, m'ho va redactar amb la meva cosina, va disfrutar de Déu amb ella de poder fer memòria, de redactar totes aquestes coses. Lo del cavall que no m'hi ha Mariano, jo no lo sabia, esto, saps? I són detalls que fan que, de qualque manera, m'ha fet molta il·lusió, i no m'ho hagués pensat mai, m'ha fet molta il·lusió el formalisme de negoci emblemàtic, perquè m'ha fet obrir els ulls i completar-ho. Sí, és a dir, no només mi treball, no només és la meva cova que hi tiram hores, sinó que són representant ara perquè ha hagut mon pare, perquè ha hagut el meu predí, i perquè la meva tia m'ha ajudat a fer-ho i perquè mon pare ho ha vist. Ostres, doncs jo estic orgullosa, perquè crec que és un premi. Per mi, molt gros. I poder fer-ho que ho vegi mon pare, també.
Clar, que ell havia estat també immensament feliç, no? Molt content.
Clar, el que passa que és una generació que és molt treballadora i de no sortir a fotos.
Ja, no tan acostumada a l'aplaudiment o al reconeixement públic, eh?
No, no, per res. Per res. De fet, jo record de fer feina amb el meu predí. Jo sé que a les 11 hi havia missa a Sant Miquel i ja quan podia, pues, pum, l'acompanyava fins a porta i ja està, i tornava. Llevat de la missa de cada dia, era un home que era superfaner. No sabem si era faner perquè era el que més li agradava o perquè no va tenir l'oportunitat de triar què fer la resta de les hores.
Clar, que abans passava aquesta situació.
Clar. Llavors, aquesta part del meu predí me va fer veure una manera de fer feina, de dir, bueno, és que la botiga és Ca Nostra, i tu per Ca Nostra ho fas tot, no el verà. Pues això és la manera de fer feina a casa. Amb mon pare va ser com un canvi ja, perquè mon pare fer feina amb una filla és que és un poc més especial,
clar,
saps?
Que no és així.
Ara no. Ara ja està. Però en el principi, quan començàvem a compartir opinions, quan començàvem a dir, joder, papa, pues és que ho podríem fer així, i ha estat poder disfrutar de mon pare, vale, com a pare, està clar, però després com a jefe, i després un poc com a company.
Clar.
I després he estat jo la seva jefa, perquè
quan vàrem passar... Papers,
claro, quan vàrem passar aquí en el local... Mon pare va dir que se jubilava, però després volia venir, o sigui que van dir, bueno, pues te contratam, que puguis fer el que tu vulguis.
Que bé.
A ses premi. En el final, lo que, on anava, era que el meu predí hi va estar sempre, fins sempre.
Fins que va morir, diguem.
Clar.
Tota una vida.
I a mon pare, l'objectiu era que no li passés això. I, de fet, aquest era... Per mi és el regal més gran poder fer que mon pare deixés de fer feina. No per salut, sinó com a opció per disfrutar.
Exacte.
Mos va costar, eh? Vull dir, fins a 73.
Va estar aquí. No, eh?
Sí, va estar aquí. Però ara té 83 i a mi m'agrada molt quan me diu mai, lo mejor que hice fue dejar de trabajar.
Ara és en Joan qui ens conta la seva incorporació al negoci i el paper que juga, complementari al de na Maite.
Em vaig vincular amb el negoci, doncs una vegada vaig acabar una època de la meva vida laboral i per problemes que no venen al cas, que, bueno, i se va ajuntar tot. Van agafar el negoci de son pare, que segurament ja t'ho haurà explicat ella.
En detall.
I res, i aquí seguim, des del 2010, 2008, en realitat, donant...
Que ens deien a Maite que aquí, a pesar de ser marit i muller, cadascú té els rols molt definits.
Ah, sí, sí. Millor, eh? Però la veritat és que bé, no parlam. És que...
Ah, no?
No, a vegades mos miram i hem de xerrar de sa feina i no podem, perquè en ve un, en ve l'altre, o hi ha una cosa, hi ha l'altra, i no arribem a xerrar. I a Ca Nostra, doncs, mos fa per a xerrar de sa feina. Moltes vegades no mos queda més remei que fer-ho, però sí, hem de fer d'aquesta manera.
Un equip ben coordinat.
Bé, mos queda un altre, sí. Sí, ben coordinat, claro que sí.
I de moment aquests anys que dus fent feina amb la teva dona en aquesta causa comuna, que és el negoci familiar de llarga tradició, quin balanç en fas fins ara, Joan?
Positiu, superpositiu. Sortim endavant, i que és el més important de tot, i veiem llum després de pagar moltes coses que hem pogut pagar i després de fer moltes coses que no pensàvem mai poder fer, com surar tres nines o... i que no és poc, i bueno, tira.
Veu el matrimoni possibilitat de relleu al capdavant de teixits estrenc quan arribi el moment?
Nosaltres tenim tres filles.
Tot nines?
Tot xiques, sí. Tenen ara ja 25, 24 i 20 anys. No he fet res perquè venguin a sa botiga. De fet, quan eren petites no han estat mai a sa botiga. Té molt clar el que és Ca Nostra el que és la feina.
Clar, has volgut fer la separació,
diguem. I l'he feta. L'he feta. No crec que hagin estat més de 10 dies a la tenda, a les nines. I aquest era l'objectiu. O sigui, a la tenda, saber fer feina.
Clar.
I que faig feina amb el meu home. Però aquí són companys de feina. Cada un té el seu rol i ja està. I en les nines, si han vist el que és fer feina per casa, saben, i elles ja saben, les dues grans, ja han fet feina, ja estan dins el món laboral, i saben veure la diferència de lo que és una implicació o una altra implicació. Uh-huh. Orgullosíssimes d'elles, perquè no podia ser d'una altra manera, el millor que tenim, i elles saben i valoren, ara que són grans, la feinada que faim. Ens han perdut moltes coses. Però també els hem pogut donar el que volíem, que s'ompli-li la motxilla perquè cada una triï.
Sigui com sigui, na Maite sap que el negoci familiar ha de tirar endavant a través de la combinació de tradició i modernitat en els productes que s'ofereixen a la clientela.
Tot ha anat canviant molt d'ençà de... el que jo comentava, o sigui, jo en el principi no podia triar. Jo he vist amb mon pare i en el meu predí comprar un teixit en negre, en vermell, en blau marí i en blanc, i s'ha acabat. I peces de 30 metres, cap problema. Totes les peces que fossin grosses, perquè llavors el que hi havia era... ells mai han fet feina com a per luxe. Sempre han fet feina per la gent de casa. Llavors se preparaven els jocs de llençol i de fil i de cotó, qualitats boníssimes, però no seda. Sempre han estat per la gent de carrer. També per tema de cofradies i eclesiàstics, també. Quan varen començar, quan jo vaig començar a fer feina amb mon pare, també me'ls varen obrir una miqueta més. Clar, jo estava allà i me feia gràcia en el tema dels carnavals. I en el tema de pues, per diversió, o sigui, solucionar, sobretot sempre solucionar. Si venia qualcú i me deia, mos han de disfressar d'indis, però ja feia jo tot el possible perquè fossin, vamos, els indis més guapos del món. I va molt d'anys que sí que varen créixer molt amb el tema de carnaval. Mm-hmm. I sempre al marge, lo de roba de casa. Però després va haver una mica ja també més d'evolució, tot el que era canastilla i bebès i... Seguíem sempre fent roba per gent que cosia a casa, però que només, però que sabien cosir bé. Per mi el canvi gros ha estat quan veure que si solucions poder oferir el teixit que farà feliç a gent que no sap cosir, però vol intentar. Fa molt d'anys li hagués fet vergonya i no hagués, ni ho hagués provat.
Clar.
Perquè si no n'havies fet un pinzell, ni se t'ocorreria dir que era fet teu.
Clar.
Ara s'ha enrevés.
Ah, sí?
Ara el que cerques és... Poder oferir, està clar, tots els professionals i tothom que sap, sí. Però hi afegim la gent que ho agafa com un hobby i com una manera d'expressar-se i de trobar una satisfacció de dir, mira, si jo no me voy a ganar la vida con esto, però mira que xulo me ha quedado.
Clar.
I això està bé. M'agrada donar resposta a aquesta gent, a la qual això ha fet que tinguem teixits que quan mon pare ve, pues no s'esperava trobar.
Na Maite acaba contant-nos una anècdota ben curiosa viscuda ja fa molts anys en el negoci familiar.
Jo sempre dic, el que passa a la botiga queda a la botiga. Perquè és com si tu véssies passar... Cada persona que passa té la seva història. Nosaltres, quan despatxam, la primera que dèiem és bon dia, en què te podem ajudar?
Ah, sí? I ja és, com a
clar,
premissa
bàsica. És, clar, si qualcú entre que nostra ha comprat teixits, està clar que no els sabrà trobar tot sola, perquè està tot ple. Però si tu dius en què te puc ajudar i t'expliquen el per què, l'objectiu és solucionar-ho. Llavors, hi ha vegades que mos hem pensat que hi ha qualcú que mira. Perquè passen coses o unes coincidències que criden l'atenció, però és que fem feina molt de dies, moltes hores, llavors es dona peu. I aquí passa... Tenim la sort de veure... Tenim clients que representen absolutament tot el que poden conèixer. No se m'ocorre quin perfil no coneixem i tenim el gust de poder atendre-los. En la qual no tant en personal o en el que sigui, sinó que a mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja dit tot. I ahir, pensant, també més que... He de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de desfresses antiga i li volia fer a sa neta el desfres d'infermera que havia fet per sa seva filla. Clar, i tu veies allò, clàssic desfres antiga d'infermera, perfecte, i amb això una senyora, senyora no, una lota de darrere, que estava amb sa seva parella, va dir, oh, no m'ho puc creure, aquesta són jo.
Ah, sí?
Sa lota que feia de model per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
Que veia per aquelles coses màgiques.
Sí, sí. Aquesta que se pot contar.
Tres ràdios, coneixement.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
El moralista i assagista francès Joseph Joubert té una frase molt brillant que fa: el pensament es forma en l'ànima com els nígols es formen en l'aire. El nostre pensament respecte dels emblemàtics, sorgit de l'ànima i del tracte amb ells, és que són insubstituïbles per viure la vida com la vivim. D'altra banda, no sé si imprescindibles, però sí grans professionals, són els que porten coneixement i habilitat per fer realitat aquest programa setmana rere setmana. Me refereix que Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, a Margalida Cifra, a les vies del so, a Joan Trias, a l'assessoria musical, a Poloni Huguet, a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret del servei a la carta. Gràcies per ser-hi una vegada més. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Last Train to London, d'Electric Light Orchestra. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. I'm
aconseguirem revertir l'Alzheimer?